Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest dissabte 9 de setembre a les 11 del matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Sergi Gordo i Antoni Badell, nous bisbes auxiliars de Barcelona. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Aquest dissabte a les 11 del matí, missa d'ordenació episcopal en directe a Ràdio Estel des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Tot just començada la temporada 2017-2018, quan els equips s'acaben de posar mans a la feina, els ciments de la CB tornen a trontollar, si és que ho han deixat de fer en algun moment, quan semblava que les aigües es tornaven a calmar després que els clubs el curs passat arribessin a un acord. 17 participants aquesta temporada, que es convertirien en 16 la 2018-2019, ves per on que la readmissió del descendit Betis, gràcies a una decisió judicial, ha tornat a encendre els ànims dels clubs grans, els ànims de quatre equips a Eurolliga, Barça, Madrid, Baskonia i Unicaja, que han tornat a declarar la guerra a l'ACB després de veure com la competició, més enllà de reduir el seu número de participants, l'ha tornat a ampliar fins als 18 equips. És per això que aquests grans clubs han tornat a posar sobre la taula l'amenaça de crear una competició privada paral·lela que entraria en funcionament a partir de la propera temporada, a partir del curs 2018-2019, amb la intenció de reduir, sí o sí, el nombre de participants i poder fer més sostenible la compatibilitat de la Lliga Domèstica amb la sempre més exigent Eurolliga. El que sembla clar és que els equips grans, per molt poder que tinguin, que el tenen, però no poden fer la guerra pel seu compte. La decisió a la que arribi l'ACB ha de ser amb el consens de tots els seus actors, perquè la Lliga Endesa no s'entendria sense el Barça, sense el Madrid, Unicaja, Baskonia o València, de la mateixa manera que tampoc s'entendria sense la resta de participants. De moment, aquest conflicte ja ens ha deixat una víctima. Francesc Roca, president de l'ACB, far d'aquests conflictes, d'aquests estires i arronses, deixarà el càrrec el proper 22 de novembre. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dimarts 5 de setembre, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs així tornen a baixar les aigües de l'Associació de Clubs de Bàsquet quan tot just acabem d'estrenar el mes de setembre i ens queda tota la temporada per endavant, uns 10 mesos de competició que donaran el tret de sortida amb la Supercopa Endesa, que Herbalife Gran Canària, Real Madrid, Unicaja i València Bàsquet disputaran al Gran Canària Arena els dies 22 i 23 d'aquest mes de setembre. Per analitzar el present, però sobretot el futur de la ACB, ens escolten al Bàsquet al dia un dels seus expresidents, que es va convertir en president d'honor l'any 2011. Senyor Eduard Portela, què tal, com estem?
Bona tarda.
Benvingut una temporada més al Bàsquet al Dia de Ràdio Estel, una nova temporada de la Lliga Endesa, la 2017-2018, la 36a temporada ACB, que no sé com veu vostè aquest nou curs basquetbolístic.
Home, com sempre, al principi de temporada es presenta sempre molta, molta il·lusió, molt espectacle, que és el que sempre es pretén donar. Jo crec que els clubs s'han reforçat força bé per donar aquest espectacle i esperem que des de l'inici, des de la Supercopa, pràcticament del dia 22 i 23 de setembre, que comença a jugar-se a Canàries, doncs començarà ja l'ambient del bàsquet.
I el moment que viu l'ACB, el present, com el veu? Perquè els clubs grans no estan massa contents.
Bueno, desgraciadament, jo crec que a veure si entre tots s'adent a la cosa, perquè amb aquesta forma d'actuar no, jo crec que s'està perjudicant la TV. I jo crec que suposo que comencem una temporada i jo crec que serà una temporada que solucionarà tots els problemes que hi ha.
De fet, problemes hi ha uns quants. El nombre de participants de la Lliga Endesa, la nova Eurolliga, que cada vegada agafa més dates del calendari, cada vegada més exigent, i a tot això, senyor Portela, a aquesta temporada li hem d'afegir les finestres FIBA.
Sí, hi ha que reconèixer que en el bàsquet tenim aquestes coses obertes i totes aquestes coses, com dius molt bé, en lloc de solucionar-ho, ho compliquen més, no? Però jo suposo que aquest any, bueno, jo crec i espero i desitjo que aquest any pues, milloraran coses d'aquestes que estan pendentes i que donen una mala impressió, i no és així, perquè no crec que ningú faci cap disbarat.
Perquè un disbarat seria, per exemple, que els equips grans, Barça, Madrid, Baskonia, Unicaja, que els equips d'Eurolliga deixessin la CB, perquè de moment amenacen en fer-ho si no es redueix el nombre de participants.
Bueno, jo m'agradaria ser una miqueta discret amb aquestes coses. Amenacen, bueno, jo crec que més que res, hi ha vegades que es parla sense reflexionar prèviament. Hi ha una lliga oficial a Espanya, que és la TV, o la Federació Espanyola. No hi ha res més. Llavors, si volem fer una lliga comercial, pues, estem a totes hores a punt. Però si no, pues hi ha aquesta part, o es juga a la Federació Espanyola o es juga a la FEB. I a més, doncs, hi ha que esperar que se solucioni i que se trobi una solució que jo també crec que la solució la tenen que trobar entre tots els clubs. No té que venir des de fora. Hi ha que ser una reflexió i un anàlisi des de la pròpia FEB.
Però vostè no s'imagina, una FEB, una Lliga Endesa sense els grans clubs.
Doncs no, amb tota franquesa, perquè a més no ho crec que ho diguin de debò, sinó que ho diu moltes vegades perquè no reflexionem. Hi ha que reflexionar. Hi ha vegades que pues, enfados o coses que no es comprenen, doncs jo suposo que amb aquestes vacances que han sigut una miqueta llargues, doncs hi haurà més reflexió i hi haurà la possibilitat de trobar una solució.
Senyor Portela, vostè, des de 1990, ha estat durant molts anys president de l'ACB, però em pregunto si durant el seu mandat, si aleshores s'imaginava que l'ACB podria arribar a viure aquests moments d'incertesa.
No, jo vaig ser fundador de l'Eurolliga, vaig liderar la fundació de l'Eurolliga, i no em pensava que passessin les coses que estan passant. I amb la TV, doncs, crec que és una cosa natural, perquè quan hi ha interessos econòmics pel mig, doncs es compliquen les coses, i hi ha que reconèixer que a Espanya estem atravessant, perquè jo no crec que sigui de sol, estem atravessant una situació econòmica que també perjudica doncs, una solució perquè els clubs estiguin pràcticament com abans. Per la qual és una inestabilitat. I aquesta inestabilitat hi ha que vèncer-la pues, amb il·lusió, hi ha que vèncer-la pues, com està jugant l'equip espanyol, que està demostrant que el bàsquet espanyol és del més important que hi ha a Espanya, que hi ha a Europa, no a Espanya, sinó a Europa, i totes aquestes coses són positives. Quan més coses positives hi hagin sobre la taula, més solucions trobarem. Mm. Això és el que jo crec.
Doncs tant de bo que els protagonistes d'aquesta situació, tots els actors principals, puguin trobar una solució a aquest conflicte pel bé del bàsquet i pel bé d'una ACB que, per cert, senyor Portela, busca nou president. Francesc Roca ho deixa el proper 22 de novembre,
Sí, és el problema que hem vist dir amb ell i em sap molt greu que ho deixi, perquè crec que ha sigut una persona que ha fet moltes coses, però arriba un moment que ha cregut convenient donar aquest pas perquè creu que sí, és millor sobre una solució.
I per què dona aquest pas? Per què creu que ho deixa el senyor Francesc Roca?
Bueno, és una cosa molt personal. Jo crec que és ell mateix el que té que dir-ho. Jo no vull ficar-me en coses que... No sóc ell, jo sóc jo. I jo puc parlar des de fora, i des de fora es veuen les coses d'una forma, però en canvi que les pateix, que ha sigut ell, doncs les pot veure d'una altra.
Però pel que diu, pel que entenc de les seves paraules, el senyor Francesc Roca ha patit bastant, no?, amb totes les problemàtiques que hi ha hagut i que hi ha dins la CB.
Sí, jo crec que sí, que ha patit molt i ha sigut molt dificultós, i per això ha optat perquè creu que és el millor per la CB fer aquest pas, perquè la gent reaccioni.
De fet, fa 3 anys i mig, si no m'equivoco, més o menys, que el va substituir a vostè en el càrrec de president de la CB. Li ha sorprès que ho deixi? Li ha sorprès la decisió de Francesc Roca de deixar-ho?
A mi m'ha sorprès, sí. A mi m'ha sorprès. No és que no m'ho esperés, però al final m'ha sorprès.
Doncs ara el que toca és buscar un nou president per la CB. No sé si té algun nom al cap, però sona Jordi Villacampa.
Home, el Jordi per mi és un cas especial, l'aprecio moltíssim, crec que ha fet una gran labor en el club, ha recuperat una situació econòmica que estava a punt d'acabar amb l'entitat i s'ha pogut solucionar. Jo crec que ha estat un altre gran president, o espero que sigui un altre gran president, i el Jordi Villacampa doncs és un futurible president per la CB.
Doncs deixem-ho en futurible i veurem qui acaba substituint a Francesc Roca com a president de la CB. Senyor Eduard Portela, president d'honor de la CB, un plaer escoltar-lo al Bàsquet al Dia en aquest segon programa de la 5a temporada. Una forta abraçada.
Molt bé, moltes gràcies per l'interès que teniu pel bàsquet. Gràcies.
Doncs una temporada més del món del bàsquet que segueix envoltat de problemàtiques i de conflictes. I aquesta temporada, de forma especial, com ho parlàvem ara amb el senyor Portela, amb les famoses finestres FIBA, la primera ja el proper mes de novembre, que serviran perquè les diferents seleccions busquin la classificació pel proper Mundial de la Xina 2019. El problema és que els equips de NBA i els equips d'Euroliga no aturaran les seves competicions i es negaran a cedir els seus jugadors. Ettore Messina, seleccionador italià i entrenador ajudant de Greg Popovich als Spurs, carrega així contra aquestes finestres FIBA.
Tant jugadors com entrenadors van a la una en això perquè no tenen cap representant a les reunions on es prenen aquestes decisions. Utilitzaria paraules grosses per explicar això, però què vols que et digui? És humiliant, sobretot per a les federacions que es veuran en la situació de demanar a un grup de jugadors que classifiquin la seva selecció i després acabaran dient-los gràcies. Algú que se suposa que és millor que tu és el qui anirà a la propera competició. Això per als jugadors és una humiliació. Jugues per al teu país, aconsegueixes la classificació i després 12 jugadors millors que tu arriben i juguen al campionat principal. Your country to qualify, you achieve the qualification, and then 12 better players than you come and play. És la història que no s'acaba. Simplement esperaré impacient a veure quin serà el proper pas en aquesta història, en aquesta cursa de cervells brillants que hem vist els últims 2 anys. Veurem qui guanya. I want to see the brain
contest winner. Doncs més clar i més directe, impossible, Les paraules d'Ettore Messina en contra de les finestres FIBA i que han donat la volta al món, i el cert és que té tota la raó. Els jugadors que durant les finestres FIBA classifiquin a les seves seleccions pel proper Mundial no aniran després a la gran cita. I, per exemple, Això li pot succeir a la selecció espanyola, que en aquest Eurobàsquet Sergio Scariolo s'han portat jugadors que competeixen o a la NBA o a l'Eurolliga, jugadors que no podran participar, com dic, en aquestes famoses i problemàtiques finestres FIBA. Veurem com acaba aquesta història. Més coses.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I anem ara a Girona perquè l'Sport City League Unigirona ha donat per tancada la seva plantilla 2017-2018 amb la incorporació d'Astou Traoré. La jugadora senegalesa torna a Girona, on ja va jugar la temporada 2008-2009 i la 2009-2010, i ho fa ocupant la plaça de Keisha Hampton, que serà baixa per culpa d'una lesió. Director esportiu de l'Unigirona, Pere Puig, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut a la cinquena temporada de Bàsquet al dia.
Moltes gràcies. Molt content de tornar-vos a sentir.
I igualment, igualment d'escoltar-te a Toqui al Bàsquet al dia. Gran fitxatge, no?, el d'Astou Traoré per tancar la plantilla.
Sí, molt contents, molt contents. Hem passat un estiu complicat, que quan vam rebre la notícia de la lesió de Keisha Hampton, perquè la nostra plantilla estava una mica dissenyada al voltant d'ella, donava sentit a una mica la plantilla, només en tres pivots, ella en la posició d'aquesta 3-4, i vam arribar a patir i aviam com podíem completar la plantilla. I amb els darrers esforços, entre ells el d'Astou, doncs estem molt contents.
Mai teniu un estiu tranquil,
Sí, no, aquest any vam fer plantilla molt aviat, a més la vam presentar ja al juny tota la plantilla, i només ens quedava, doncs, esperar doncs, ja per començar, i van arribar les notícies de Keisha Hampton, la lesió, la lesió a la Women NBA de Nadia Collado, que la perdem tot el setembre, però bé està el que bé acaba, no?
Una jugadora, l'Astou Traoré, que coneix bé la casa, perquè ja va jugar, com deia, l'Unigirona dues temporades, ja fa bastantes temporades. De fet, aquell Unigirona té poc o res a veure amb l'actual, no?
Sí, té poc a veure, sí. Sí, han passat ja 9 anys des que Astou va marxar. 8 anys des que Astou va marxar, i ella va jugar 2 temporades aquí, l'any de l'ascens a Lliga Femenina i el primer any de Lliga Femenina, i la veritat és que ja queda poc a veure, ni el president, ni els entrenadors, ni pràcticament ja ha canviat molt el club.
I arriba després de ser declarada MVP de l'Afrobàsquet.
Sí, ella, els anys no passen per ella, cada vegada juga millor, i la veritat és que és un prodigi físic, 36 anys, però és una jugadora que segueix marcant diferències.
Què em dius d'aquest nou Unigirona 2017-2018?
Bé, doncs jo penso que il·lusiona bastant. Finalment hem pogut tancar una bona plantilla, i bé, tot això s'haurà de veure després, si ho reflectim a la pista, però en principi l'afició està bastant engrescada i jo penso que il·lusiona.
La jugadora més mediàtica, Núria Martínez, o què?
Sí, per suposat. Era un anhel del club que algun dia Núria Martínez pogués venir a jugar a Girona. Cada any ho provàvem i clar, és molt difícil i finalment, doncs bé, un dels capritxos del destí, quan ja tenim la plantilla tancada, tornem a mirar el mercat i convencem a la Núria per venir i això ens satisfà moltíssim.
No sé com l'heu convençuda, perquè de fet feia 14 anys que no competia amb un equip català, que no competia a Catalunya, vaja.
Sí, 14 anys, amb el pas de les millors lligues del món, Rússia, Turquia, Itàlia, Estats Units, a la Women NBA, i finalment doncs torna a jugar a Catalunya. I esperem doncs que sigui la Núria de sempre. A més, és una persona molt de carisma, només veure la pista doncs ja desprèn aquest carisma i bé, estem molt contents.
Pot agafar el rol per tot el que ella implica, no?, com a jugadora, el rol de la Noé?
Sí, de ben segur. A Girona sempre les nostres plantilles havien tingut de sempre un base d'aquestes característiques. Aquest any no el teníem, perquè no arribàvem a tot arreu, perquè apostàvem per altres posicions, però sempre, ja sigui amb Laura Antoja o Noemi Jordana, havíem tingut un base d'aquestes característiques, i ara el tornem a tenir.
Doncs les noves cares, unes quantes, d'aquest nou Unigirona, Esparcidilif Unigirona 2017-2018, i també noves cares a la part noble del club, nou president, Cayetano Pérez, en substitució de Llorenç Viarger, i nova vicepresidenta, ni més ni menys que Noé Jordana.
No, nova vicepresidenta, sí, sí. A més, ha entrat molt il·lusionada, tant en Cayetano com la Noé, es passen el dia al club mirant coses, buscant nous objectius, intentant convèncer doncs, noves empreses, nous patrocinadors, i de ben segur donar fruit. I la Noé, bé, com si portés tota la vida als despatxos. Abans manava a la pista i ara ja té el rol de manar als despatxos.
Aquesta temporada el repte, home, esportivament parlant, és ser el més ambiciós possible. Caurà algun títol o què?
És molt complicat, però bé, nosaltres volem anar pas a pas, que primer aquest equip es cohesioni, que enganxi l'afició i que arribem doncs, a l'època de l'any que ens juguem els títols amb la major solvència i amb l'equip més compactat possible.
L'Avenida està clar que no...
Té molta il·lusió. L'Avenida juga una altra lliga.
Sí, per això.
Té un equip molt superior a la resta, però bé, les lligues s'han de jugar i els grups s'han de cohesionar i es tracta... Bé, nosaltres sempre arribem a moments importants doncs, amb el grup cohesionat i esperem doncs, que aquest any també sigui així.
I per cert, que aquesta temporada, no sé si ho tenies present, però tindrem més equips catalans femenins que masculins a la màxima categoria del bàsquet, eh?
Sí. Bé, ens sap greu pel masculins, però a nosaltres ens fa molta il·lusió i estem molt contents que el Sant Adrià estigui, ens acompanyi als amics de la Seu i a nosaltres doncs, a Lliga Femenina. I que els hi duri molts anys i aviam si s'hi pot afegir algun altre.
Tant de bo. Pere Puig, director esportiu de l'Esparts i Telefonia Girona, tindrem temps i dies per parlar al llarg d'aquesta temporada 2017-2018 i desitjar-vos molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Per cert, que avui és dimarts, i ja sabeu que durant les darreres 4 temporades aquí al Bàsquet al Dia, i aquesta no serà una excepció, els dimarts és el dia dels penyistes.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa. You know you make me break out.
I en aquesta recta final del programa, primer dimarts de la cinquena temporada de Bàsquet al Dia, primera vegada que tinc el plaer de tornar a saludar els nostres penyistes. Avui amb el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
La Meri Saez dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
I a veure si tot d'una podem saludar el José Rodríguez, el fundador de la penya tricolor d'Andorra. I el Barça, Marc, que moltes cares noves, eh? Què et sembla?
Bé, o sigui, la plantilla s'ha reforçat els llocs que tots teníem clar que s'havien de reforçar. Sembla que han planificat bé i ho han fet bé perquè, vull dir, no ho han televisat les negociacions, que quan normalment les televises i surten a tots els mitjans és quan no els fitxes. Ara veurem si aquestes peces que han portat encaixen. Però almenys han planificat, que això ja és molt respecte a l'any passat.
Home, de fet, ahir, Sasha Bezenkov, aquí al Bàsquet al Dia, per cert, amb un gran castellà, espectacular, el castellà del búlgar, ens reconeixia que té bones sensacions, eh?
No, aviam, les sensacions són bones. Pressa i és un meló per obrir, però Sanders, Hanka, Hanga i Serafín són jugadors totalment contrastats. Moerman és un jugador de complement i Oriola jo crec que pot aportar aquesta força, coratge, que és jugador català, que és una cosa que al Barça fa temps que li falta.
I també cares noves a la penya, Meri. Potser més de les que haguéssiu desitjat, ho dic per les sortides d'Albert Saba, d'Alberto Valle o de Luka Bogdanovic.
Doncs sí, bueno, ja sabem que nosaltres, ara per ara, fins que no tornem a agafar càbales, ens passa això cada estiu, però bueno, tenir la plantilla finalitzada abans que comenci setembre ja ha sigut la veritat que bastant per nosaltres. Però la veritat és que contenta perquè, bueno, el projecte de gent jove amb el Diego Campo, molt bé, ens ha encadenat el Xavi López,
esperant
que sigui l'any del Nogués i bueno, amb el capità Ventura i bueno, anar tirant.
I aquest any, o aquesta temporada, la del retorn a Europa, la Basketball Champions League.
Pues sí, un altre partit el mes de setmana, però bueno, tenim que jugar-la i aviam si aconseguim estar
I ara sí podem saludar el José Rodríguez, el fundador de la penya tricolor d'Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Vosaltres també cares noves, però s'ha acabat fent un equip molt il·lusionant per competir a la CB i a l'Eurocup, eh?
Sí, sí, cares noves, en teoria crec, bueno, són sis, i crec que s'ha fet un bon equip per competir.
Uh-huh. I en aquesta pretemporada, victòries contra Fuenlabrada i València, que imagino que haurà engrescat a l'afició, no? O què?
Sí, bueno, l'expectativa és bona, l'afició està il·lusionada i, bueno, i vam jugar bé a falta de dos jugadors que encara falten.
Sí, sí, que estan de l'Eurobàsquet.
Correcte, més el Beca, que encara està recuperant-se de la lesió, però que està bé ja.
Uh-huh. I divendres arriba el primer partit oficial de la temporada per vosaltres i per la penya, pel Divina Joventut. La semifinal de la Lliga Catalana, eh, Meri? A veure qui es classifica per la final, que jugarà el novembre contra el Barça.
Sí, la veritat és que serà un equip d'així a pretemporada, encara no estarem del tot rodats, però la veritat és que molt bé, i almenys començarem a veure jugar l'equip, i bueno, molt bé. Mm.
No sé com veieu per Andorra aquest enfrontament, José, però les darreres temporades sempre li heu guanyat a la penya, eh?
Sí, la veritat és que sembla...
Se us dona bé.
Sí, sembla que tenim la mida feta a la penya, però bueno, és una temporada nova, encara estem en pretemporada i, bueno, sí que va bé sempre guanyar pretemporada, però bueno, ens agradaria tornar a guanyar i jugar a la final de la Copa Catalana contra el Barça, però bueno, si no... Prefereixo perdre aquí i guanyar-nos a la Lliga.
Ja m'ho imagino. Li preguntàvem avui aquí al Bàsquet al Dia al president d'honor de la CB, Eduard Portela, si s'imagina una Lliga Endesa sense Barça, Madrid, Baskonia, Unicaja o València, perquè els equips d'Eurolliga s'han tornat a empipar amb el nombre de participants d'aquesta temporada, que ha tornat a ser de 18. Vosaltres us ho pregunto. Marc, tu t'imagines que pugui arribar a aquest extrem o què?
Jo crec que no. Primer, perquè la CB és que necessita aquests equips, per una banda, perquè són els que li poden donar rendibilitat. Tu, per exemple, digue-li a un Burgos, a un equip que acaba de posar, un Obradoiro, el taquillatge el fan amb aquests equips. I segona, que aquests equips, per molt que es vulguin centrar a l'Eurolliga costa molt de guanyar-la. Vull dir, ben bé, hi ha 7-8 equips que et poden guanyar l'Eurolliga. Llavors, la CB és una bala que també tenen en la recàmera. O sigui, jo no crec que els convingui deixar la CB. Jo crec que el que intenten pretendre és una reducció d'equips, però abandonar-la no, perquè estiren una pedra a la seva pròpia sabata, perquè estan perdent un títol menys.
Uh-huh. Tu, José, què dius?
Bueno, jo penso el mateix que jo crec que estan pressionant perquè més que una lliga de 18, es quedi amb una lliga de 16, inclús de 14... Però, bueno, jo crec que a ells tampoc els interessa sortir. Jo crec que més que res estan pressionant per això, perquè acabin sent una lliga CB de 16-14, que jo crec que ho acabaran aconseguint, perquè, clar, són els 4 o 5 importants i els que donen moviment a la lliga CB, està
sí,
clar.
Sí. Em quedo sense temps, però acabo amb la teva opinió, Meri.
Bueno, jo el que penso, que com que no tenen diners per poder pagar-li el que els hi tenen que pagar, pues que es quedaran els equips que hi ha. I ja veurem com acaba el tema, però, home, penso que pels equips petits, mitja taula petits, si no hi ha partits, la gent no es farà sòcia. Si no es farà sòcia amb equips com pot ser la penya, un Obradoiro, un Estudiantes, si no tenen afició, no tenen sponsors com els equips de futbol, i, bueno, i equips grans com poden ser Baskonia o l'Unicaja, que és el que hi ha, que diguéssim... Jo dubto que ho facin.
Doncs veurem com acaba aquest conflicte. Ho hem de deixar aquí, que em quedo sense temps, però vaja, en seguirem parlant el proper dimarts. Penyistes, que vagi bé la setmana.
Molt bé.
Bona nit.
I abans d'acabar dir-vos que el Barça, al seu lloc web, ha concretat l'organigrama de la secció i el nom de Rodrigo de la Fuente no apareix per enlloc, i l'ICL Manresa està jugant des de les 8, partit de Lliga Catalana contra l'Hospitalet. Demà en parlarem i en sabrem el resultat. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.